Aquest diumenge ha arrencat el Mundial de Qatar. Estem parlant d'un Mundial que s'ha construït del no-res. Alguns diuen a partir del que ha passat amb el resultat del primer partit del Mundial on la selecció del Qatar ha perdut 2-0. No és tan notícia que hagi perdut, sinó que ha demostrat tenir un nivell que estava molt lluny. Com a mínim, així ho va semblar ahir, de poder jugar un Mundial. Va jugar amb l'Equador, que tampoc és que sigui una gran potència mundial. Va perdre 2-0 en un partit, futbolísticament, diuen els experts, bastant calamitós. De fet, el públic qatarià, a la mitja part, en veure el que estava passant, va començar a marxar del partit, cosa que tampoc s'havia vist mai en un Mundial, la gent abandonant el partit quan només estava a la meitat. Però més enllà de les polèmiques futbolístiques que poden començar només des d'ahir, la polèmica que ha envoltat aquest Mundial del Qatar ha estat molt llarga, perquè crear un Mundial de zero vol dir, per exemple, que s'han hagut de construir en temps rècord una quantitat brutal d'infraestructures, les necessàries per assolir aquest Mundial de Qatar. Es calcula que el cost ha rondat els 220.000 milions d'euros. També és veritat que si algun problema no s'associa a Qatar són els diners. Ara en parlarem també d'aquesta qüestió i d'on surten aquests diners, però de diners al Qatar n'hi ha. Avui teníem ganes de aturar-nos una estona a explicar què és aquest país, d'on ha sortit la força i la potència d'aquest país, quines són les condicions de vida d'aquest país i si tothom viu igual al Qatar, perquè al Qatar, entre la gent que hi treballa i els que hi viuen, pràcticament hi ha 3 milions d'habitants, però la població qataria és molt poca. Proporcionalment és molt poca. Viuen tots iguals? Quina és la seva renda per càpita? Quins drets hi ha i quins no hi ha al Qatar? Per ajudar-nos a fer aquest dibuix, a aquesta hora ens acompanyen l'Eduard Soler, que és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador associat al CIDOB, i també la Lourdes Vidal, que és professora de Relacions Internacionals, en aquest cas a la Universitat Ramon Llull. Tots dos són experts en l'Orient Mitjà. Eduard Soler, Lourdes Vidal, moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquest matí.
Hola, bon dia.
A veure, la primera pregunta que m'agradaria formular-los a tots dos, i després a partir d'aquí anem desenvolupant quin seria el dibuix de què és o de com és el Qatar. El primer que m'agradaria demanar-los és, si jo els pregunto, definiu-me, per favor, què és Qatar com a país, de què estem parlant? No, en el cas espanyol, diguem-ne, doncs diríem, no? Espanya, escolta, mira, vivim en una monarquia parlamentària, és una societat democràtica des de fa ja una mica més de 40 anys. Si jo els hi demano als professors, a la professora Vidal, al professor Soler, què és Qatar, professora, què em diria que és?
Home, jo li diria que és una monarquia absolutista governada per una dinastia, no? Basada, diguem, en l'explotació d'uns recursos naturals del país, no? I que en els darrers anys s'ha esforçat molt en diversificar-se i en trobar una forma de subsistència més enllà de l'explotació dels propis recursos naturals.
No? Clar, quan em diu que és una monarquia absolutista, a mi el per educació, quan sento absolutista me'n vaig molt enrere en el temps, perquè ara és un país modern.
És que una cosa no és incompatible amb l'altra. És a dir, el sistema polític és un sistema polític absolutament controlat per una família governant. El que deia abans és ben cert, és a dir, d'aquests vora 3 milions d'habitants que té el país, només una petita part, probablement un 10-20%, seran nacionals qataris, la resta són treballadors immigrats, també amb estatus molt, molt, molt diferents. És una monarquia, diguem, en aquest sentit en què no hi ha, diguem, drets per organitzar sindicats ni partits polítics, no? No hi ha drets polítics, no hi ha llibertats en aquest sentit.
El llenguatge europeu és una dictadura, Qatar?
Sí, probablement sí. Podríem dir que és una dictadura, és un país on no hi ha uns drets civils i polítics reconeguts, no? I on, diguem, es regeix a partir de la distribució dels beneficis d'aquests recursos naturals, no? Uh-huh. I per això permet, diguem, mantenir un vincle i una cohesió entre aquest testament, no, social al voltant, diguem, dels originals, dels qataris, no, els nacionals qataris, no? que viuen, diguem, una mica, poden viure d'aquestes rendes, no? de l'explotació d'aquests recursos naturals. Però alhora és un país molt modern, que busca diversificar-se, que ha buscat des de ja fa diverses dècades, diguem, començar a despuntar per altres qüestions que no només siguin l'abundància de gas, en aquest cas, sobretot, i d'hidrocarburs, i, per tant, diguem, és un país que s'ha modernitzat, i una cosa no el trobo altra, és a dir, pot ser econòmicament competitiu o tecnològicament molt modern, però l'hora de la veritat continua denegant els drets més fonamentals dels seus ciutadans.
El professor Soler afegiria alguna cosa a aquesta fotografia o aquesta radiografia de què és Qatar? Ara entrarem al detall, professor, però...
Sí, per complementar el que deia la Lourdes, estem parlant d'un país molt petit, és a dir, ve a ser una miqueta menys que la província de Lleida, el més ric del món. D'això depèn una mica de com estan els preus de l'energia cada any, però, diguem-ne, se situa sovint a dalt de tot del pòdium dels països més rics del món quan ho mirem per renda per càpita, i sobretot un país petit rodejat de grans veïns poderosos. I això és un element molt important quan anem a intentar entendre per què Qatar acull aquest Mundial o per què ha estat tan present en l'escena internacional. És a dir, és un país, com dic, més petit que la província de Lleida, però rodejat de grans pesos regionals, com és l'Aràbia Saudita, l'Iran i l'Iraq, tot i que l'Iraq ara està en hores més baixes, però ha sigut un país molt poderós dins del que és la zona del Golf Pèrsic.
Però, en canvi, sí que ha tingut o té la competència molt directa des d'un punt de vista econòmic, em refereixo, i a la capacitat de recursos energètics, petroli, etc., que és l'Aràbia Saudita, però, en canvi, l'Aràbia Saudita segurament... potser l'associem més a un país encara més retrògrad que el Qatar, no?, per exemple?
L'Aràbia Saudita és un país que ha estat marcat per una onada conservadora que arrenca tota la regió, sobretot després de la revolució iraniana del 79 i també com a reacció també a aquest procés. Però cal entendre també que l'Aràbia Saudita és un país que ha començat a veure què fan els seus veïns, Emirats Àrabs Units, Qatar, i de la mà del príncep hereu, Mohammed bin Salman, està seguint una mica l'estratègia que deia la Lourdes abans, és a dir, modernitzar-lo econòmicament, tecnològicament, grans projectes, fins i tot donar alguns espais de major visualització als joves, a les dones, però mantenint un control molt ferri sobre el que és l'esfera política i la capacitat de protestar. I aquí segurament sí que és una diferència entre Qatar i l'Aràbia Saudita, i és que en països com l'Aràbia Saudita o Emirats Àrabs Units sí que hi ha hagut una oposició més forta, diguem-ne, a les famílies regnants, mentre que al Qatar, a Qatar el que tenim, en tot cas, és divisions dins de la família reial o entre les diferents, el que a Qatar diuen tribus, és a dir, famílies, clans, dins d'aquesta estructura de poder, però no és allò que parlem d'un règim dictatorial, d'una oposició democràtica, al revés, eh? Estem parlant aquí, en tot cas, de lluita per fer-se amb el control de l'Estat entre diferents faccions dins d'aquesta elit privilegiada que són les famílies amb nacionalitat qatarí.
A més, estem parlant de Qatar, d'un país, tal com l'entenem avui, que és relativament jove, és a dir, és una regió, no?, que vivia en una situació de pobresa fins que de cop i volta es localitza, diguem-ne, dos formes d'or brutals, com són que en aquesta regió que comentava el professor, tan petita, no?, una mica com seria tota la província de Lleida o una mica menys, s'hi troben unes bosses brutals de gas d'una banda i de petroli de l'altra.
Sí, sobretot el gas, eh? En el cas de Qatar, la gran base que té a nivell de projecció econòmica i sobretot de futur és el gas natural, amb uns camps, a més, que en aquest moment són compartits amb l'Iran i que això també està portant, evidentment, a molta pressió, diguem-ne, per part dels seus veïns, aquells que veuen en Iran com el seu enemic. Però el que estàs dient és cert, és un país que no només és dels més rics del món, sinó dels que ha anat acumulant aquesta riquesa de forma més ràpida, més accelerada. Jo no diria que Qatar o en general aquestes ciutats estat del Golf Pèrsic estiguessin en una situació de pobresa anteriorment. Eren països, tampoc estaven tancats al món, eren ports comercials amb un gran contacte especialment amb el subcontinent indi, i per tant d'allí hi havia unes famílies regnants i unes burgesies urbanes, però evidentment el descobriment del petroli i del gas natural i la seva explotació i els canvis que s'han produït a nivell del sistema internacional i la nostra dependència d'aquest tipus de combustibles, doncs van donar en un relatiu poc temps un nivell de creixement econòmic i de transformació, per tant, també social i econòmica, molt, molt, molt accelerada, tant a Qatar com als països del voltant.
Uh-huh. El de Qatar, una de les qüestions que hi ha de fons, no?, d'aquest Mundial, ara en parlarem amb tots dos, és la discussió de si aquest Mundial pot acabar d'alguna manera servint per blanquejar algunes de les coses que hem anat apuntant ja sobre el que hi ha al Qatar i que s'ha anat explicant també, evidentment, al llarg d'aquests darrers, sobretot, 4 anys de feina i de construcció de tota la infraestructura per acollir aquest Mundial. Però ahir, per exemple, en aquesta cerimònia d'inauguració, jo crec que ja hi ha algunes primeres imatges, que no sé si per tots dos que sou experts en la regió té un cert pes significatiu. Per exemple, professora Vidal, ahir hi havia una imatge en aquella inauguració quan es veia el que era la llotja, diguem-ne, per entendre'ns, no?, d'aquell estadi on a qui vèiem era l'emir de Qatar, al mig el president de la FIFA i al costat el príncep saudit, el Mohammed bin Salman, no?, per exemple.
Bé, això, d'una banda, vull dir, a veure, és una imatge prou testosterònica, però tampoc és una imatge estranya o aliena al món del futbol, que ja de per si és bastant testosterònic. El que sí que significa aquesta imatge és un cert acostament i una reconciliació entre Aràbia Saudita i Qatar, dos països que han estat molt a la grenya en els darrers anys, no?, després de tot el boicot que va iniciar Aràbia Saudita juntament amb Emirats contra Qatar, no?, i això vol dir que ja, doncs, bueno, evidentment, la celebració del Mundial ha permès aquest acostament, no? També és veritat, i crec que amb la comparació que fèieu abans entre Aràbia Saudita i Qatar, és interessant veure que tots dos països abracen una corrent molt conservadora, ultraconservadora de l'islam, que és el wahhabisme, que de fet té el seu origen, el seu arrelament a l'Aràbia Saudita, però també és veritat que l'implementació, l'aplicació d'aquesta interpretació de l'islam en els dos països és prou diferent, no? I si bé a l'Aràbia Saudita està molt ancorada en una visió molt, molt rigorista de l'islam, continua sent molt rigorista en el context qatarià, però bastant més contemporitzadora, és a dir, menys anquilosada, menys dominada per l'àmbit religiós. A l'Aràbia Saudita l'estament religiós encara té un pes molt més important, cosa que el Qatar, diguem, no ho té, i per tant té la dinastia governant té tal poder que també domina, diguem, les petites modernitzacions o les petites reformes que es van fent dintre de l'àmbit religiós.
Quan diem que Qatar... quan parlem quan s'utilitza aquesta paraula modernització, no? Ho dic perquè sovint, no? Abans ho dèiem, no? Potser si amb l'Aràbia Saudita el concepte que més vinculem és el d'arcaic, amb Qatar té aquesta tendència a parlar de modernització. O sigui, a què ens referim quan diem que Qatar és una mica modern? Perquè modern i wahhabisme com combinen, com casen el Qatar?
Jo crec que és un terme bastant mal fet servir, en general, quan el fem servir. Nosaltres probablement aquí, crec que el professor Solé i jo, quan parlem de modern, segurament ens referim molt més a desenvolupament, a infraestructures, tecnologia, diversificació econòmica, no? Crec que ens referim molt més en aquests aspectes, però normalment és cert que des d'Europa o des d'Occident, quan es parla de modernització, moltes vegades s'interpreta com a occidentalització, no? I això podríem dir que ni un país ni altre són en cap, ni haurien, ni tenen per què ser-ho, occidentalitzats. El que sí que és cert és que el Qatar, a nivell de costums socials fins i tot, no?, de combinació de valors més tradicionals i alguns elements més d'obertura de liberalisme social, no?, doncs podria ser una mica més receptiu, no? Un pelet més receptiu, que tampoc és gran cosa, però sí que és veritat que hi ha unes certes diferències, no?
Però com pot ser que un país, que la població total del país, abans en parlava amb vostè, professora, si els catarians només són aproximadament el 10, el 12, el 15% del total de la població, com un país on només el 15% de la població és catarí aconsegueix mantenir, diguem-ne, l'essència del país com creu que ha de voler que sigui el país?
Quan un context és autoritari, això és quan és més senzill de fer, perquè aquestes costums s'imposen i aquestes normes socials s'imposen i, per tant, diguem, això es pot mantenir. D'altra banda, una cosa és el 10% aquest de la població catariana que continuarà, diguem, mantenint uns aspectes en la seva vida pública determinats, en la seva vida privada no sabem com la porten perquè no hi són dins, i després hi ha tot un segment de la població, aquest 80 i escaig més de la població, que també tampoc és homogeni, també és diferent per tot els expatriats, que no són, és a dir, són immigrants, no treballadors, però que ja els considerem expatriats perquè són una altra classe de treballador immigrat, tenen una sèrie de privilegis i poden mantenir un estil de vida més o menys, no?, similar al que mantindrien en altres països, a Europa, per exemple, no?
És a dir, els expatriats europeus occidentals que van a treballar, a viure i a treballar a Qatar, amb algunes limitacions, però poden intentar mantenir una vida, encara que sigui en una bombolla, una mica semblant a la que podrien tenir a casa
Exacte.
Seva.
Hi ha algunes coses que són línies roges i que, per tant, hauran de mantenir, sobretot en l'esfera pública, no? Però que després poden anar desenvolupant una vida amb una certa normalitat, però també, vull dir, uns privilegis que estan donats pel tipus, diguem, de feina que fan, per la qualificació que tenen, per l'estatus que tenen en el país. No?
Quines línies vermelles hi ha?
Amb els immigrants treballadors no qualificats, que, evidentment, no gaudeixen d'aquestes prerrogatives ni de cap d'aquests privilegis, no?
Preguntava professora Vidal i també professor Soler, tots dos, quines línies vermelles hi ha? És a dir, encara que un sigui occidental, sigui expatriat, sigui treballador qualificat i se'n vagi a viure a Qatar, a Doha o a una ciutat de Qatar, quines línies vermelles hi ha?
Jo crec que n'hi ha tres, fonamentalment, a veure què en pensa la professora Vidal. La primera és la crítica, a qualsevol crítica a la institució monàrquica i, per tant, a la figura de l'emir. Uh-huh. Seria vist no només com un problema intern, sinó segurament com a algun tipus de gent d'una força estrangera que intentés, diguem-ne, perjudicar el país. La segona seria un tema del qual se n'ha parlat molt aquests dies, que és l'homosexualitat, és a dir, aquí, com van dir les pròpies autoritats catarís, i jo crec que la professora Vidal d'alguna forma ho deixava entendre amb les seves paraules, poden ser conductes que es puguin tolerar en l'espai privat i sempre i quan no siguin visibles, però mai en l'espai públic. És considerat, doncs, una afrenta no només a la religió, sinó a la tradició. I, finalment, el tercer punt seria qualsevol crítica o acció pública també que es pogués ser interpretada com un insult a la religió, en aquest sentit, a l'islam. Jo crec que estem bàsicament parlant d'aquestes tres principals línies vermelles, que després, per exemple, amb el tema de la dona, que hi pugui haver actors dins de Qatar que pressionin, demanin una major igualtat o polítiques per fer front a la lluita contra la violència de gènere. Això és tolerable. El que no és tolerable, com dic, dins de l'escena social i política qatarí és fer qualsevol de les tres coses. És a dir, aquest emir no és legítim, els homosexuals han de poder fer-ho públic i ser tractats com a qualsevol altre ciutadà amb la seva lliure elecció, o, diguem-ne, qualsevol acció que pugui ser vista com un insult, com un menyspreu cap a la religió musulmana.
Coincideix, professora Vidal?
Sí, si em permeteu un exemple claríssim, per exemple, és el fet de mantenir una cadena de notícies com Al Jazeera, no? Al Jazeera, per exemple, és un mitjà informatiu que parla bastant lliurement de la resta de la situació política en la resta de països, no? Pot tindre els seus biaixos, ja els té, evidentment, però, en canvi, difícilment trobaràs Al Jazeera un article crític amb la monarquia, no?, amb l'estament governant a Qatar. És a dir, és molt més lliure de cara en fora del que és de cara a la política interior del propi país, no? Uh-huh. I això, per exemple, és un exemple d'aquesta, no?, d'aquesta situació de que hi ha unes línies roges que no es poden traspassar. Després, per exemple, també ho hem vist amb tota la polèmica amb el tema del col·lectiu LGTBIQ, no? Ho hem vist clarament com, d'alguna manera, el que han dit les autoritats catalanes és, bueno, veniu i no passarà res, i ara farem la vista grossa i no passarà res. Després, evidentment, un cop hagi passat al Mundial, diguem, les normes socials tornen a ser les mateixes, i el que no era permès abans en públic ho seguirà sense ser permès en públic, no? Llavors, jo crec que hi ha, sobretot, el que reflecteix és això, no? És que hi ha una línia molt clara que és la legitimitat, no?, de la monarquia, i que això no es qüestioni, no? Uh-huh. I la monarquia és prou hàbil, d'alguna manera, com per anar fent petites, no?, vàlvules d'escampament, anar fent petites modificacions, petites reformes, perquè això, diguem, tingui més sostenibilitat, no?, que és una mica també el que ha fet al llarg d'aquests darrers anys amb la reforma de l'Estatut dels Treballadors Immigrants, no?, a partir de les pressions que ha rebut. Doncs sí que és veritat que ha fet una petita reforma que li ha servit una mica per rentar la cara.
Uh-huh. Una de les coses, per exemple, que el Qatar havia canviat, s'havia parlat molt, diguem-ne, del sistema de treball qatarià. Sí. No parlo de les condicions en les quals treballaven alguns d'aquests treballadors, la majoria provenents de l'Àsia, que havien anat com a mà d'obra, diguem-ne, absolutament barat al país a treballar-hi, sinó la famosa llei del kafala, no?, la que et permetia, sí, diguem, no?, la que al final t'acabava subjugant com a treballador a un patró, no?, o a la persona que tenia, però que això afectava aquests treballadors, perquè durant molts anys va estar afectant a la majoria de treballadors que eren al Qatar, diguem-ne, en la, sí, posició que fossin, que havien de demanar permís per entrar i sortir del país cada vegada que havien de fer un viatge. Això va canviar, se suposa que l'any 2019, a la pràctica això realment ha canviat i ha desaparegut o no?
A veure, la qüestió és que el sistema de kafala és un sistema que està en vigor en molts altres països, no només al Qatar. Vale? El tenim també a altres països del Golf, el tenim a Aràbia Saudita, el tenim a Líban, a Jordània, és un sistema que està actiu en molts altres països. El que passa és que hi ha una gran diferència, és a dir, quan la kafala s'aplica a un treballador immigrat que ve a treballar en una gran empresa des d'Europa, o la kafala s'aplica a una sèrie de treballadors que venen, diguem, massivament a treballar des de països menys desenvolupats amb unes condicions infrahumanes. És veritat que això ha millorat, no ha millorat tant el sistema com ha millorat les condicions, el que s'ha millorat sobretot són les condicions de treball d'aquests obrers, no? Se'ls ha estipulat un salari mínim, no? S'ha estipulat, doncs, també unes condicions en les quals es garanteixi l'allotjament i la manutenció, i també s'ha millorat les condicions de treball, és a dir, s'havia constatat que hi havia moltes morts de treballadors que eren causades per les altes temperatures i el fet d'haver d'estar treballant sotmesos a altes temperatures i amb molta calor, no? Per tant, també s'ha limitat, a part que sota, diguem, grans temperatures en determinades hores del dia no puguin estar treballant. És a dir, s'ha millorat una mica les condicions perquè no hi hagi aquell degoteig de morts tan elevat que hi va haver durant els primers anys, sobretot de construcció de les instal·lacions del Mundial.
En això el Mundial ha servit per ajudar o per millorar? Dic, perquè al final una part important del debat que hi ha en aquest Mundial, i ara ja entrarem també amb vostès dos, és si el Mundial servirà per millorar o avançar en alguna cosa, no?, en un país com Qatar. Hi ha algú que diu, per exemple, no?, doncs va servir perquè tothom estava pendent de com es construïen les infraestructures del Mundial, i quan es va detectar que això passava, alguna cosa va canviar, potser tard pel nombre de morts que s'ha arribat a plantejar, evidentment, però potser al final això va arribar a canviar.
Professor. Indubtablement, no?, perquè un país, diguem-ne, tan petit, tan preocupat per la seva reputació, el fet d'acollir un esdeveniment d'aquestes característiques pot ser, diguem-ne, un trampolí, però pot ser un exercici del risc, com ho estem veient aquests dies. I, per tant, conscients d'aquesta situació, els grups activistes, per exemple, en l'àmbit laboral, com deia la professora Vidal, que han, diguem-ne, posat sobre la taula el tema de les condicions de treball, han tingut una capacitat d'influència que no haguessin tingut si no s'hagués produït el Mundial. Dit això, un petit apunt, fixeu-vos que quan estem parlant de les condicions dels treballadors, estem parlant bàsicament de la condició dels treballadors homes en la construcció. I tant a Qatar com en altres països de la regió, la professora Vidal ho parlava abans, és a dir, des del Líban a l'Aràbia Saudita, tenim un altre tipus de treballadores, en aquest cas, molt menys protegides a nivell de legislació, que sembla que no capten tampoc l'atenció ni de l'opinió pública internacional, que és tot el tema dels treballadors de la llar i els treballadors de l'àmbit del servei, on sovint es produeixen abusos molt més importants, perquè no estan, diguem-ne, treballant a l'aire lliure, sinó dins de les cases d'uns empleadors, no?, que tenen una alta capacitat de control sobre les decisions individuals que pugui fer aquella treballadora.
Si no m'equivoco, professor, aquí té una incidència molt alt en dones filipines, que treballen a Qatar.
I al Líban, per exemple, hi ha un gran debat, hi ha hagut un gran debat sobre aquesta qüestió. De fet, hi ha hagut molts escàndols socials de situacions d'absolut esclavatge, no?, amb les treballadores de la llar, no?, i són dones, sobretot. Això passa a Qatar, però passa a molts altres països, no? El que sí que és important de tenir en compte, jo crec, és que si ve el Mundial, no?, té aquest factor positiu d'haver forçat un cert canvi de coses, crec que també és absurd pensar que la FIFA és el far de la reforma al Qatar, no? No crec que sigui tant un efecte FIFA, sinó és més aviat un efecte de les organitzacions de drets humans que, aprofitant a la tirada de que se celebrés el Mundial, han estat pressionant moltíssim, no? Veiem aquest discurs, no?, del president de la FIFA presentant la FIFA com un far de modernització, no?, com aquell far que ha guiat a Qatar cap a la reforma de l'Estatut dels Treballadors. Bé, em sembla estirar una mica massa l'argument, no?, perquè al final qui ha estat els factors de pressió han estat bàsicament les organitzacions internacionals que treballen drets humans i que han estat pressionant durant aquests temps perquè es produeixen aquests canvis, no? I és evident que és positiu i que és evident que per això és útil i és positiu que se'n parli i que es qüestioni, no? Perquè això també té canvis. I hem d'esperar que els canvis no només siguin durant aquest període, no? Que les concessions que es facin no només siguin flor d'un estiu en el moment en què hi ha el Mundial i que després tot això s'oblidi, sinó que el que és més important és què quedarà després, un cop s'acabi el Mundial, d'aquestes concessions que s'han fet, no?
Sí, si em permets, no només això, sinó si hi ha efecte contagi o no en els països de l'entorn. I és que en aquests moments, per exemple, tothom està posant el focus sobre Qatar, també perquè hi ha una determinada situació regional de molts països que, diguem-ne, li tenen unes certes ganes a Qatar. I el fet que estiguin al focus, doncs és el moment de cobrar-s'ho. Però, en canvi, no veiem el mateix nivell de pressió internacional o de mobilització quan succeeixen aquest tipus d'esdeveniments en països veïns com l'Aràbia Saudita o Emirats Àrabs Units, i tampoc vam tenir aquest mateix tipus de discussió quan la Xina ha acollit Jocs Olímpics, i per tant sí que s'ha parlat d'alguna cosa de drets humans, però no. Aquí jo crec que l'element diferencial és aquest punt, que Qatar és un país petit i alhora que el que s'ho juga a la reputació, no? I per tant, com s'ho juga la reputació, com deia, la capacitat per fer pressió és una mica més alta, però també l'interès dels països rivals o fins i tot enemics, en podríem parlar, d'afablir Qatar en un moment tan crític com aquest.
Ara us demanaré tots dos justament per aquesta qüestió darrera que apuntava el professor. Abans, us volia demanar també, per un tema que s'ha comentat molt aquests dies, que és el rol o el paper de la dona encara a dia d'avui a una cultura com és la d'aquest país, la de Qatar. Ser dona a Qatar, avui què implica?
Doncs depèn. Depèn de si ets una dona d'una família catariana, és a dir, nacional, amb capital suficient, o ets una treballadora de la llar. És que jo crec que...
Doncs en aquesta distinció farem una cosa. Em situo en el millor escenari. És a dir, si sóc dona d'una família catariana ben posicionada i amb diners, què implica ser dona al Qatar?
Doncs que pots tenir un alt nivell d'influència com la que va tenir, o la que continua tenint, la mare de l'actual emir. La reina mare, per dir-ho d'alguna forma, ha estat una figura fonamental per entendre alguns dels processos de canvi, de modernització que s'han dut a terme, algunes de les inversions del país en termes d'educació, d'art. És a dir, hi ha dones qatarianes molt influents, hi ha diplomàtiques qataris influents dins del Ministeri d'Afers Exteriors. És a dir, evidentment no estan al mateix nivell, ni molt menys que els seus col·legues masculins, però quan parlem de ser dona a Qatar, crec que cal insistir molt en aquest punt. És a dir, ser una dona d'una família ben posicionada, governant, amb tot tipus de privilegis, és una cosa.
I en l'altre extrem?
La llar n'és una altra. Ser una treballadora de la llar en què estiguis, diguem-ne, perjudicada no només pel fet de ser dona, sinó per un sistema, no?, que dona molts més privilegis a l'empleador que al... Que el treballador, i en el que, a més, hi ha tota una sèrie de tabús socials, no?, i que, per exemple, sigui molt més difícil denunciar situacions d'assetjament sexual, per dir un exemple claríssim.
Uh-huh. Professora, hi està d'acord?
Sí, absolutament. No, més que res és perquè, a veure, la situació dels drets de les dones es veuen sobretot més limitats en l'àmbit de les qüestions que regeixen la vida, l'estatut familiar i personal, no? Mm-hmm. Per tant, les dones encara estan sotmeses a una tutela, no? Una tutela per part d'homes, no? Que això, vull dir, pot tindre més repercussions en funció també de l'entorn en el que la dona es desenvolupi, no? I després, bueno, pues, evidentment, si les lleis volen ser més restrictives o més repressives, pues, tindran més capacitat de ser amb una dona que amb un home, no? Temes com el divorci, temes com la nacionalitat, temes com la tutela dels fills, aquestes coses són les que probablement els drets són més clarament...
desiguals.
Desiguals en el cas de les dones, no? Uh-huh. Però després... Hem de veure això també, no? Que a vegades, en el cas de Qatar, no? Sobretot, i en molts casos, quan tendim a fer una sèrie de generalitzacions que potser no són del tot correctes, no? I això no vol dir que els drets de les dones hagin de millorar i siguin molt millorables en el cas de Qatar, no? Però que sí que és veritat que no és el mateix ser una dona immigrada treballadora que ser una filla d'una família benestant qatariana, no? I això, evidentment, no determina molt les oportunitats que tenen una i altra.
Arribats a aquest punt i amb tot el que hem explicat, us volia demanar a tots dos si els sorprèn el debat que estem tenint. Ja no em refereixo a vegades tant a escala global com fins i tot des d'un punt de vista nostre, no? De la nostra pròpia societat, en aquest cas la catalana, si... Us ha sorprès que hi hagi aquest nivell de debat ara sobre la conveniència o no de portar un esdeveniment com el Mundial a Qatar? Dic en el cas nostre, perquè jo crec que tots hem de ser capaços de mirar en fort, però també de mirar-nos a nosaltres mateixos. I, per exemple, ningú ha fet cap qüestionament en aquest sentit quan s'ha utilitzat la línia aèria de Qatar per potenciar, per exemple, l'aeroport de Barcelona i vendre les bondats que tenia que operés una aerolínia com la qatariana a l'aeroport de Barcelona, o quan, durant un parell de temporades i mitja llargues, tres, Qatar Foundation ha estat, per exemple, abocant diners i diners i diners a una entitat com el Futbol Club Barcelona, no?
A mi no m'ha sorprès, precisament per això que dius, perquè Qatar ja ha estat molt present dins de la discussió barcelonina i catalana, especialment per aquells que estan més propers o més interessats pel món del futbol. I, en aquest...
I valgui, perdoni que el talli, professor, que dic aquests dos exemples perquè són els que són més coneguts de domini públic, perquè les inversions qatarianes a Catalunya en infinitat d'empreses són molt grans, eh? Poso aquests dos exemples perquè segurament són els més visibles o reconeixibles per tota la societat, eh?
I perquè tenim persones amb un gran prestigi i una gran reputació social, no?, que també han sortit en defensa de Qatar, com pugui ser Xavi o Guardiola, no?, jugadors de futbol, però també aquells opinadors, com per exemple, estic pensant en Pilar Rahola, per exemple, que des de fa molts anys que té Qatar també en el seu punt de mira per altres motius, eh? També per la posició de Qatar regionalment, diguem-ne, de suport a la causa palestina i aquest tipus de coses. És a dir, Qatar ja estava dins de la discussió catalana i barcelonina, però el que és evident és que quan això arriba a un nivell de discussió global, doncs es produeix, diguem-ne, un procés d'escalfament de la discussió. I per tant, d'alguna forma sí que podem constatar o intentar entendre per què sobre Qatar es discuteix més, no? Mentre que, com deia, poc es va parlar de la situació dels drets humans a Rússia quan es va produir l'anterior Copa de Futbol a Rússia, o poc s'ha parlat, o molt poc s'ha parlat de la situació dels drets humans a la Xina, no? Perquè Qatar estava ja en el centre i perquè la situació, evidentment, de drets humans i sobretot de drets de treballadors era molt, molt dolenta, i perquè hi havia molts actors. Pensem que Qatar és un país que va estar sotmès a un boicot internacional per part dels seus veïns des de l'any 2017. Qatar havia pres posició, té instruments de política exterior com Al Jazeera, la professora Vidal en parlava abans, que molesten molt a molts països, i per tant, no, hi ha tota una sèrie d'actors internacionals que si tenen l'oportunitat de posar a Qatar sota el focus, en aquest sentit, el focus negatiu, doncs de ben segur que ho utilitzaran. I Qatar, en tot cas, com deies, està molt present dins de la nostra realitat quotidiana a nivell futbolístic, a nivell d'infraestructures aeroportuàries, i també perquè Qatar és un dels grans accionistes en l'economia europea. I, per tant, podríem parlar d'Iberdrola, del Corte Inglés i de tantes altres, d'IAG, del grup d'Iberia.
Sí, d'Iberia, sí,
sí. Empreses, no?
El grup Prisa.
Participades pels fons sobirans qataris.
Professora.
A veure, jo crec que el que destaca més d'aquí és la doble vara de mesura. I hi ha una doble vara de mesura en diversos àmbits, en diversos nivells. D'una banda, en segons quin sector toquem, és a dir, quan toquem el sector de les finances i de l'economia, hi ha una condescendència, hi ha l'opinió pública sap molt menys, per tant, hi ha molt menys coneixement, menys transparència, molta més condescendència. És a dir, a l'hora de fer negocis tots són bons, són bastant més bons, no? Després, l'altra cosa és quan hi ha qüestions que afecten, i veiem aquí el pes que té, no?, elements de cultura popular, com pot ser la música o pot ser el futbol, en aquest cas, o l'esport, no? Llavors, aquí, diguem, hi ha un paper molt més gran de l'opinió pública, i aquí, per tant, ja es comença a qüestionar moltes més coses. Per tant, una primera doble vara de mesura, que és, segons en quin àmbit ens movem, la violació dels drets humans serà més preocupant o menys, no? L'altra doble vara de mesura, el que comentava ara el professor Soler, no? I això és una cosa que hem de tenir molt en compte, perquè, és a dir, no treu la legitimitat de les crítiques, però ara també hem de ser molt conscients de quin efecte i com es reben, no? No només a Qatar, sinó en el món àrab en general, no? I el que s'està veient és que el món àrab està rebent aquestes crítiques com una forma d'injustícia, dient, escolta'm, l'últim mundial es va celebrar a Rússia i va haver quatre coses, algun president que va dir, doncs, no anirà a la inauguració i no hi va anar, però tot el mundial es va desenvolupar de manera normal, i feia poc, a més hi havia hagut l'intent d'assassinat d'aquell espia rus a Gran Bretanya, feia poc que, a més hi havia hagut tota una polèmica respecte als drets dels homosexuals a Rússia, i tot això, diguem, va passar més o menys...
I Crimea.
Sí.
També.
Això va passar bastant desapercebut, i a més això es veu com una forma, no?, de mesurar de manera diferent un país àrab. També tenim en compte que és la primera vegada que un país àrab acull un mundial, no? I això també té una força simbòlica, i que Qatar, a través d'aquest mitjà de comunicació Al Jazeera, té una capacitat de projectar, no?, una sensació de germanor, no?, un esperit de panarabisme, no?, a tota la regió, i per tant hi ha aquesta sensació d'un cert tracte injust, no? A mi el que potser sí que em sorprèn és les declaracions del president de la FIFA emparant-se d'un discurs pràcticament de colonial, no?, per denegar o per deslegitimar les crítiques cap a Qatar. No?
Alguna cosa canviarà, creieu, i amb això acabaríem. Professors, ha sortit, hi ha una expressió aquests dies que s'ha fet servir molt, que si aquest Mundial servirà per blanquejar Qatar, no? Jo crec que segurament el que és important, més enllà de que durant uns quants dies es blanquegi o no es blanquegi, la qüestió és si creieu que alguna cosa canviarà a Qatar postmundial pel fet que el Mundial hagi centrat el focus de tot el món en el que hi passi en aquell país durant uns dies?
No, jo crec que no gaire, perquè, diguem-ne, els processos, si hi havia processos de canvi, ja estaven engegats abans i no es traspassaran les línies vermelles. I, en tot cas, aquí el que cal tenir present és que sí que hi ha un intent d'aconseguir reputació i imatge, però no exactament blanqueig, perquè blanqueig voldria dir intentar semblar una cosa que no és. No? I quan parlem de blanqueig, de l'autoritarisme de Qatar, jo crec que en cap moment Qatar ha intentat dir al món que és un país democràtic, un campió del respecte dels drets humans. El que busca és centralitat, reputació, estar en el focus, i potser sí que una cosa pot arribar a canviar, és que en funció de lo bé o malament que li surti l'aposta, potser Qatar hagi de ser una mica més prudent a l'hora d'intentar assumir aquest tipus de riscos, perquè, com deia, l'operació d'assumir un mundial com aquest és una operació de risc reputacional important.
Professora,
jo crec que la pregunta que els hauríem de fer és: canviarà la FIFA a partir d'ara? Sí, canviarà la FIFA com a organització fent servir una sèrie de pràctiques molt més transparents, no menys corruptes, molt més conseqüents i coherents amb els valors que predica? I aquí és el que ens hauríem de preguntar. És a dir, com això sent un precedent davant la celebració d'altres esdeveniments en el futur, no? I com això, i veure si la mateixa pressió pública es manté en altres circumstàncies, no? Crec que al final ningú ha de donar lliçons de perfecció democràtica, però sí que és veritat que tots podem contribuir a empènyer que les coses siguin millor. I el primer que hauríem de fer, i on sí que crec que hauríem de tindre capacitat d'incidència, és en el si d'una organització com la FIFA, que s'ha demostrat, diguem, moure's per uns paràmetres absolutament obscurs, no? Per tant, jo crec que hauríem d'apretar per dir, escolta, amb aquest organisme probablement té més capacitat de canvi, tenim més capacitat d'incidència, per tant hauríem de poder fer que sigués molt més conseqüent amb els valors que predica.
La Lourdes Vidal és professora de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull. Eduard Soler és professor de la mateixa assignatura, la mateixa matèria, a la Universitat Autònoma i investigador associat al CIDOB. Tots dos són especialistes i experts en l'Orient Mitjà, i ha sigut un autèntic plaer que ens hagin acompanyat aquesta estona avui al matí a Ràdio Estel. Gràcies a tots dos i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Yeah. Que vagi molt bé. Una conversa molt interessant aquest matí amb l'Eduard Soler i amb la Lourdes Vidal. Són pràcticament 10:05. Anem una mica tard, però obrim el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.